Passen 8 minuts de la una, sóc l'Elisenda Carot i ha arribat l'hora de buscar la solució.
Mel Alemany patrocina cada dia la solució.
Ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució es diu Fran Domènech. Molt bon dia!
Carot?
No et sento, ara, bon ara, ara, ara. Per què t'havies posat sota la taula així de sobte?
No, perquè mira, per fer una sorpresa. De tant en tant, per afegir un puntet de sal a la nostra ració radiofònica.
Ai, senyor, per cert, de seguida us explicarem. Dia Mundial de la Ràdio, divendres. És important el que us explicarem en uns minuts. És importantíssim que ho copseu a les vostres memòries. Faig un spoiler. Divendres, servidora de vostès, li toca Girona. De seguida us ho explico. Abans, però, el control tècnic, el mestre, l'Albert Hodar, i a la peixera, la gran Susana Ortega, la Lívia Discipio i el David Vicente. Si avui és dimecres, la solució es diu David Balaguer, molt bon dia! Com estàs, David?
Estic suant, però suant de debò, eh?
A mi, us he de dir una cosa, en David normalment arriba aquí,
sí,
com ell
abans.
Diu, sí, com ell diu 5 minutets abans, que són 35 abans,
sí.
I avui,
banc,
precisament, el tema té a veure amb això, que de seguida el desvetllarem també, i has arribat justet, rascant el pal.
És que li anava donant voltes a l'assumpte, eh? Perquè dic, a veure si avui justament fem aquest tema,
sí, sí.
I justament jo arribaré tard, jo que mai no arribo tard enlloc, però ja estava pensant arguments.
Ets un tio tan puntual que per un moment en Fran m'ha dit, vols dir que no està performant, està fent veure que arriba tard per el tema d'avui? Dic, home, capaç.
Que, de fet, t'he enviat un missatge al mòbil, no que no has vist un àudio.
Perquè estic fent detox al mòbil.
Si vols, pots posar l'àudio.
Ah, vols que posi l'àudio?
Ràdio Verité, ara mateix, a la Catalunya Ràdio.
Home, diu, crec que no dic res, és molt salvatge.
David, s'ha de dir l'hora quan passen coses importants, va.
Són ara, mira, 1:10.
1:10, escoltem el missatge del David. Ai, espera, que se m'ha girat el mòbil ara.
A veure.
Doncs he hagut de baixar del bus i, bueno, espero no trigar gaire. Però sí, sí, té tota la pinta que avui arribo tard. Vaig a Diagonal amb Aribau.
Molt bé, gràcies pel GPS. Bravo, bravo, David. Escolta'm, avui has arribat. Deixem ja d'amagar el tema, perquè avui parlem de puntualitat.
Ai, sí.
I impuntualitat. En principi vam decidir que ho fèiem arran dels trens. A Catalunya sabeu que fa anys, sobretot el servei de Rodalies, fa anys que ens fan arribar tard a molts llocs i volíem parlar de puntualitat i d'impuntualitat. Ser puntual és una qüestió d'educació o de personalitat? Varia en funció de la nostra cultura? Perquè potser té a veure amb una diferent percepció del temps. Això és bastant possible. Es pot aprendre a ser puntual? Com s'aprèn? Qui és més impuntual, el que arriba tard o el que arriba massa aviat? Perquè, clar, cap dels dos arriba a l'hora. Té la solució a aquestes i altres preguntes la nostra sociòloga de capçalera, Cristina Sánchez Miret. Molt bon dia! La Cristina, de veritat, deixaré de pagar-te, Cristina, perquè hauràs de pagar-me tu a mi com a teràpia, eh? Es fot un fart de riure.
No, perquè és que em fa gràcia, perquè avui la gent que em coneix dirà què nassos fa parlant de puntualitat.
Oh, és puntual!
Depèn com es miri.
Dret a rèplica. Depèn de com es miri, què vol dir?
Què vol dir?
Si ho mires bé, ets impuntual.
No, depèn dels llocs i en quines situacions.
D'acord.
D'acord? Avui fa una hora fa que dono voltes, avui, però perquè patia, perquè dic, jo vinc del Vallès. Dic, és que no arribaré. Quan he sentit que hi havia carreteres tallades, dic, uale.
I tallades per un bon motiu, eh?
Sí, home.
Perquè avui els mestres, jo no sé com paralitzen més coses encara. T'anava a dir, Cristina, es pot deixar de ser puntual? Val. Sí, ja està, doncs vinga, va.
Fins aquí el programa.
Oh, Òscar Fernández, bona tarda.
No, és que m'havies fet una pregunta abans i no l'he contestat, perquè m'ha entrat el riure. Sí, aprenem. I cada cultura té un sentit diferent de puntualitat, d'acord? De totes, a tot arreu és el mateix, eh? És arribar a l'hora. Però sí que hi ha marges d'abans i després que són diferents segons la cultura. Si estàs a Anglaterra, ho notes de seguida. Igual que hi ha hores que no es pot trucar a les cases abans, eh? Ara, com que tot és una mica així, més, no diré fluid, però sí més laxa, doncs...
Trucar una casa, a un fixo. Ui. Ho dic amb malament expressament. A partir de les 10 del vespre ha passat algun accident. No ho feu. Sí, que alguna sí, vegada m'ho han fet i no, trucava per saber... No, m'has fotut un atac de cor que quasi no ho explico.
Sí, les trucades a deshora no.
Home, a partir de les 10 no es fa això. No. No es fa.
Sí. Però a l'ús social del temps, bueno, per això es diu ús social, perquè aprenem què és el temps, què toca i no toca i a quines hores toques i quines no toca. En països nòrdics, per exemple, o la diferència, jo sempre faig la diferència entre protestants i catòlics, diríem de base de cultura, de base cultural.
No que ara ho siguin tots
els
seus
habitants. Les coses són, diríem, per la part d'aquesta del sud, una mica més laxes. Jo me'n recordaré sempre...
Per tant, el protestantisme és molt més extrem amb el tema de la puntualitat,
aquests temes, sí. Té a veure també amb l'esforç en el treball, amb la seriositat vista des d'una altra perspectiva. Pensa... És que ara, quan dic aquestes coses, em poso un embolics, però que ningú s'ofengui, Ho dic a la brava. No està cuidada, la frase. Mm-hmm. Però els catòlics, el capellà ens ho perdona tot. Entesos?
Doncs
clar, vas fent i llavors ja et guanyes el cel, per dir-ho.
Però és molt interessant, perquè siguem o no siguem catòlics, i catòlics practicants o no, més enllà d'això, la base de la nostra cultura és una cultura, aquí almenys, catòlica, això ens ha marcat.
Jo no vaig pas a missa, però això està a la base del que hem amat, per dir-ho.
Per això s'ha inventat la culpa, perquè tu vas fent, però després ets culpable i ja està, no? De seguida aprofundirem en totes aquestes derivades. Com veieu la puntualitat, com veuen la puntualitat arreu del món i a la resta d'Europa i a la resta de països, a l'Àsia, a l'Àfrica... diferents països africans, perquè això també és un altre matís. Té la solució a aquesta darrera pregunta i ens fa molta il·lusió que sigui avui aquí en Xavi Aldeco. Molt bon dia, Xavi.
Hola, com esteu?
En Xavi l'hem fotut en un embolat. Ell és periodista, ell és especialitzat en temes africans, el podeu seguir cada dissabte al suplement amb en Roger Escapa. Xavi, tu sempre insisteixes, ara ja ho deia ja pel boc gros, malament, sempre insisteixes que parlar d'Àfrica en singular és un error, perquè evidentment no és el mateix, Sud-àfrica, Kènia, Ghana, però diries que en general els països africans són puntuals o impuntuals? La cultura africana.
Tornaria a matitzar-ho, perquè clar, 55 països, però és que dintre de cada país hi ha moltes realitats, però crec que hi ha una relació amb el temps més laxa.
D'acord.
On es posen a la gent per davant del temps. Jo a cap lloc del món, de la meva vida, m'han preguntat tantes vegades si he dormit bé. I aquesta...
Són meravellosos.
Però aquesta pregunta que és, que tu moltes... Si a mi qui me la fan i jo dic, ai, no gaire, i passem a la següent, si tu allà dius, a molts països, no he dormit bé, es para el temps.
Epa!
Et pregunten, escolta, què passa? Tens algun problema tu? Que algun familiar té... Es pot convertir en una conversa de 10-15 minuts simplement perquè tu has respost que aquell dia no has dormit gaire bé. Per tant, el temps... passa un segon pla i el que importa és la conversa que estàs tenint tu en aquell moment amb la persona.
El moment, Mira, ara em fas pensar que, de fet, crec que quan et vaig entabanar en aquesta història, et vaig explicar això, recordo haver llegit a Kapuscinski que deia a l'Àfrica, no recordo quin país de l'Àfrica, i em perdonareu, deia que es va trobar amb una experiència molt curiosa amb els busos, curiosa des de la perspectiva dels ulls occidentals, que diu, ostres, jo vaig a buscar un bus, no? I quan surt, li pregunto al conductor i el conductor em va dir, evidentment surt quan estigui ple.
Total,
i és que és veritat. Té molt més sentit que un autobús que costa diners desplaçar-lo, que contamina, etcètera, es mogui quan està ple, que no pas quan, amb un horari, potser només portant una persona. No?
Recordo una de les converses més divertides que vaig tenir a l'inici amb l'Abdoulayer, que és un dels... Abdoulayer Sidibé, un gran amic de Mali, quan jo li vaig explicar que aquí a Catalunya hi ha un rellotge que ens indica quan ve el següent tren. I ell no entenia per què teníem allò. Em deia, però aquell rellotge que et diu que et ve en 2 minuts, et diu que ve en 2 minuts, sí. I si no ve en 2 minuts, bueno, però t'esperes una mica més. I si tu... O sigui, te n'aniràs? No. Estaràs allà. Llavors, per què poseu el rellotge? No entenia...
A veure,
és que... Com va Renfe?
Ara mateix a Renfe té tant sentit aquesta conversa.
L'ha tingut sempre,
Per què teniu rellotges si després no hi fem ni punyeter-ho cas?
Jo, en canvi, tinc la necessitat de l'existència d'aquest rellotge.
Perquè si no et poses nerviós, tu, sense rellotge,
Sense rellotge em poso molt nerviós. Sense que m'indiquin a quina hora vindrà el següent comboi, jo em poso molt nerviós. I després també el tema aquest sobre la puntualitat i la impuntualitat, hi ha una cosa que és molt bona, que és quan sempre el tema dels trens o els metros, o el transport públic com a excusa. És un gran estimulador d'excuses.
Bueno, clar, perquè funciona.
Perquè moltes vegades... No, però és que moltes vegades fas trampa, perquè jo he arribat a escoltar converses de gent que està dient sí, no, ja arribo, vaig per la Vila Olímpica.
Oh!
I no és veritat. Oh! Em vas dos per darrere encara. Guapo, guapa.
Això... Això és un clàssic. Això és un clàssic de les persones impuntuals. Cristina, et miro a tu. Que et diuen no.
No sé per què em mireu a mi.
Estic agafant el metro i s'estan assecant els cabells. Això és un altre clàssic, això és un altre clàssic.
Però, escolta'm una cosa, amb això d'Àfrica no érem tan diferents nosaltres abans de la industrialització. No, no haguéssim dit això, eh? No haguéssim dit has dormit bé, crec, no ho sé, eh? Perquè no hi era i no ho he estudiat. Però amb la industrialització, per arribar a les fàbriques, alhora, és quan es necessita que els trens siguin puntuals, m'enteneu? I hi ha una hora d'entrada. Quan tu treballes al camp, més o menys tothom es llevava quan sortia el sol, però cadascú tenia els seus ritmes. Podies estar més o menys per l'hora de dinar. A la casa d'anar a toc de pitu, no es diu així en català, però ja m'enteneu, entesos, doncs és quan tot això ho tenim a dins, fins i tot jo em poso nerviosa, i més jo, que he sigut usuària de la Renfe, jo veig jo visc el Vallès Oriental tota la vida. No sabeu el drama que està...
A l'Oriental, per la gent que no ho sàpiga, és on no hi ha ferrocarrils a Catalunya.
Exacte, mai l'havien definit tan bé.
Exacte. Deixeu-me dir que seguirem entrant en detalls, perquè ja ens hem posat en matèria, eh? Anirem a altres parts del món, no només a diferents països africans, per veure com es viu aquesta puntualitat, però com sempre, podeu dir la vostra, i avui hi ha premi, Fran.
Doncs sí, el 93-201-7474, el telèfon del directe, o podeu enviar missatges, com ja estan fent des del principi del programa, perquè hi ha una pila d'oients que ja estan dient
la
seva.
És que la puntualitat i puntualitat...
No, és que tenim diversos oients que realment deixarien en ridícul a David Balaguer. Per exemple, el Cristian ha d'arribar sempre 3/4 d'hora abans.
Això és massa.
Què fas, Cristian?
3/4 d'hora abans... perquè si no tinc la sensació de que no ho he fet bé.
Mira, és una bona manera...
Però que dorm abans el dia.
Però és una bona manera d'estar tranquil, a repassar la teva vida. Oh, sí. Ara t'aconsello, Cristian, que ho facis sense mòbil i agafis un llibre.
Ah, també.
Escolta, t'acabes un llibre en 6 dies, eh?
O el que faig jo, asseure's en un banc i observar la
sense
gent.
Sense mòbil?
Alguna vegada el miro, però observant els vianants.
Us ho diu el Vicent de Carot, la vostra coach de confiança.
També una cosa, depèn de quantes coses has de fer, quantes coses has de combinar. I en aquí trobaríem patró de gènere, segurament.
Epa.
No per abús, ni per elecció, sinó per tot els malabars que has de fer, amb quantes coses o portes alhora o has de poder inquibir, diríem, de manera mínimament equilibrada en el teu dia a dia.
Si t'encarregues de les cures a casa teva, això dels 3/4... No. Jo surto d'aquí a la ràdio, me'n vaig corrent, trec el nen. El robo de l'escola. M'emporto un nen a l'escola. Pugem a dalt, fes-li el dinar, després porta-la a casa als avis perquè te n'has d'anar a treballar a la tarda. I vas a toc de pitu, no puc, malauradament, i m'encantaria arribar mitja hora abans als llocs. Però de vegades dius, buf, un semàfor més, i el nen es queda allà a tancar fins al dia següent. Vull dir que també hi ha un tema de responsabilitats o d'encàrrecs, no?, que tens a la teva vida.
Jo crec que ens hem acostumat, perquè jo això de badar ho veig molt en molts països africans. Es bada moltíssim, clar, i això ja no ho fem. Aquesta sensació d'anar per aquí i veure tothom, jo mateix també, mirant el mòbil, és molt d'aquí. Quan te'n vas a molts països africans, la gent no va caminant mirant el mòbil, hi ha molta gent parada a les cantonades i tal, mirant i badant. I crec que ho hem perdut, i en canvi allà es continua...
És que hauríem conservant. De recuperar el badar, eh? I possiblement... Sí, clar. I possiblement el no anar a toc de pitu ens faria ser més puntuals, almenys més respectuosos amb el tema dels altres.
Però també et diré, i perdona que se m'escapi una mica el riure, però és que aquí, a Barcelona, jo parlo de Barcelona, badar pot estar mal vist fins i tot.
Per què?
Si tu arribes mitja hora abans, com és el meu cas, en un lloc, i comences a pulular, a badar, sempre la gent sospitarà de tu.
Aquest senyor és una
raó. Aquest tio és un pervertit.
Què busca?
Això és així. Us juro que és així.
Busca?
Que un tio pululant per un lloc durant mitja hora és un pervertit.
Això diu la Pont Nou, a vegades.
Una tonteria a sobre, però sí que és veritat veure un senyor...
És que és veritat.
...de mitjana edat, assegut en un parc sense el mòbil, és molt raro.
Exacte.
No siguis aquella persona.
Veus? Potser és un tio que ha arribat mitja hora abans i vol asseure's allà una estona, però no, ja és un pervertit.
Ai, senyor, va, que no sortit del carrer.
No, i que la participació té premi, després ho explicarem. Però sí, com deies, per obrir foc, hem fet demoscòpia de carrer amb la Lívia Discipio, que ha preguntat: sou puntuals o sou impuntuals? I obre també noves vies de debat. Ja veureu.
El que ha dit la Lívia, que anem al carrer. Albert, el tall del trenet, fot-li.
Et consideres una persona impuntual o puntual?
Més impuntual que puntual.
Puntual.
Impuntual.
Puntual.
Puntual. No m'agrada arribar tard.
Molt puntual.
Molt puntual. Arribar sempre abans és bona senyal.
A tothom és puntual.
Molt puntual.
No molt, depenent de la situació.
Si ets puntual, llavors, et molesta que algú arribi tard?
Sí, molt.
Sempre ser puntual i que la gent arribi tard, hòstia, el temps val el mateix per tothom.
Si és recurrentment, sí que em molesta, perquè sento que he perdut el temps.
Si és, per exemple, una quedada amb amics i anar als 5-10 minuts, que jo crec que s'ha establert a Catalunya o a tot el món, no?, que és la impuntualitat acceptada, diguéssim.
Alerta, perquè una enquesta al 2024 al Regne Unit conclou que un 47% dels joves creu que arribar 5-10 minuts tard és puntualitat.
Però no ho vist en els testimonis que aquesta hi havia gent broma. Que deia molt puntual? Sí. Perquè ja s'admet aquesta diferència. Si no, no dius molt puntual.
Ah.
És o puntual o no, perquè és una hora la que comença la reunió, la que has quedat per anar al cinema o la que
la
ha d'arribar al tren.
La pel·lícula comença una hora.
Exacte.
Ara he fet menció al Regne Unit. Sovint nosaltres quan diem que algú arriba d'hora és que funciona amb puntualitat britànica. Fem servir aquesta expressió, no? Quina base històrica o cultural té? És un estereotip, això? La solució, això? Evidentment la té. Coia Ballester, molt bon dia, Coia.
Bon dia, que nerviosa que estic.
Ai! Ai!
Perquè l'estupendíssima Susana m'ha citat per tu, Elisenda, passat 5 minuts d'un quart.
M'he passat només 3 minuts.
5. Però clar, jo ja tinc el gen britànic incrustat.
La Coia Ballester té el gen britànic perquè sabeu que ara és la delegada de Catalunya Ràdio a les comarques de Tarragona, és molt amiga de la solució i nosaltres l'hem trucat diverses vegades perquè el 2021 fins al 25 va ser corresponsal de Catalunya Ràdio i TV3 al Regne Unit i hem dit això és un tema per la Coia. Coia, a veure, aquesta puntualitat britànica em pots donar fe? És real? És així?
És real totalment. Ells es posen nerviosos, jo us ho he dit mig de broma, però és cert que si et citen a una hora és una hora. Tant és així que a vegades hi ha actes que, per exemple, s'organitzen per les 3 i 5 minuts. I dius, 5 minuts? Però, i és veritat, és veritat. També és cert que es va diluint per la multiculturalitat, però es posen molt nerviosos i molt precisos amb l'hora. Entre altres coses, perquè ells no improvisen. No és una cultura d'improvisar. Nosaltres podem dir, quedem aquesta tarda a les 5, quedem demà per sopar. Això no va així allà.
Queden... Això és molt interessant, això que diguis.
Sí.
Perquè ara parlàvem amb en Xavi Aldecoa, expert en els diferents països de l'Àfrica, i deia que allà sí que baden. Entenc que els anglesos no baden, o el Regne Unit no bada.
Si no ho han cronometrat, no. Si no ho han pautat, no baden.
Potser no tenen ni paraula per dir badar.
No ho crec, no ho sé, no la veig. Però si no està agendat, no es bada allà. A les 5 es va fer la cervesa, a les 7 s'entra a treballar. Si quedes a sopar, has d'haver quedat amb setmanes d'antelació, amb la qual cosa podeu imaginar que jo amb britànics no he pogut quedar, o britàniques, perquè és impossible. Llavors tenen una vida com molt organitzada i no improvisen mai. Si hi ha una norma, és una norma. Un dia vam quedar a sopar amb periodistes, que és l'únic ambient amb qui realment pots congeniar. Vam arribar, era un sopar mig de feina, mig de ja relaxar-te al vespre, no? Imagineu-vos, a les 8 al restaurant, arribem super d'hora, havíem reservat amb molta antelació, esclar, ens vam posar a xerrar amb una copeta de vi, com ha anat el dia, doncs això, allò, tu què saps d'això, tu què saps d'allò, i al cap de, no sé, mitja hora, tres quarts d'hora, diem, doncs demanem, i no hi va haver manera, no vam poder sopar allà perquè la cuina ja havia tancat, malgrat que els hi vam argumentar, però si hem arribat super d'hora, hem arribat molt bé, no hi va haver manera, la cuina estava tancada i seguirà tancada. I
és mare que... de Déu, la rigidesa britànica,
sí,
tu.
Sí, i a més tu al principi argumentes, com nosaltres, mediterranis, catalans, sí, però nosaltres hem arribat, però... No. Si és no, és no.
És no,
no
és
cal
no.
Que perdis el temps.
Per tant, ara em dius això de les quedades, de fer un vinet, tal.
Sí.
Entenc que no hi ha diferències de puntualitat entre vida professional i vida social, o sí, o hi ha un petit matís?
No, no hi ha diferències, malgrat que ells també relaxen una miqueta. Jo he estat actes del govern que han anat una mica tard, al principi em xocava una mica. Però ells mantenen aquesta flema. Hi ha un cas del 2018, això ja fa uns anys, però escenifica una mica a la Cambra dels Lords, que és la cambra britànica per excel·lència, no són els electes democràticament. Un lord va arribar 2 minuts tard i va presentar la dimissió.
Què dius?
No li van acceptar, però la va presentar.
Home, però si aquí les compareixences sempre et diuen a les 5 i sempre són a 2 quarts, a 3 quarts...
Sí, en altres ambients potser ja no s'és tan així, però i a Londres potser s'ha relaxat una mica perquè és més multicultural, però si vas més a dins del país, sí. I el que us agradarà molt és el dels trens, com els imagineu?
Ara, jo me'ls imaginava puntuals, clar, però si em fas aquesta pregunta és que no.
No, puntualíssims.
Ah!
Però, sí, la... paradigma.
És rotllo Japó, eh?
Rotllo Japó no tant, però si, per exemple, un tren arriba 3 minuts tard...
Sí.
T'avisen i demanen disculpes. I, per tant, pels britànics és molt difícil d'entendre el nostre sistema. Ja l'últim caos dels últims 15 dies, increïble, no? Però que un tren nostre arribi tard i no s'avisi, reavisi, això és molt difícil d'entendre per ells.
Ara em fas pensar, ara parlàvem dels busos, en aquest cas, a l'Àfrica, ho fèiem amb en Xavi Aldecoa, expert en temes africans. Xavi, has coincidit alguna vegada amb algun periodista britànic a qui li hagi rebentat el cap? La realitat africana?
És que jo no he coincidit gaire amb britànics, però no ho portaven bé. A Sud-àfrica és veritat que algun reporter, sí, de la BBC i de més, i a Sud-àfrica, que dintre de l'Àfrica és segurament de lo més puntual, portàvem malament, ens veia remugar quan hi havia una roda de premsa i portàvem 10 minuts esperant, era com, i no sabien on posar-se. I hi ha llocs on... O sigui, jo ja he arribat a estar 4 hores esperant a que em fessin un pollastre en un restaurant.
Com?
No.
4 hores? La colla està morint.
No podria, jo.
Clar, i llavors arriba un moment que dius, mira, no puc lluitar amb això, tiro cap endavant. I de fet, hi ha una cosa molt divertida, i això m'ho va explicar un amic congolès, que em diu que a vegades esperes tant per un pollastre perquè ells mateixos saben fer una trampa. És que quan arriben, diuen al cambrer, vine aquí. El primer pollastre amb patates que surti me'l portes a mi i et dono una propina. Ah. Llavors, el primer que tu l'havies demanat, sí, fa 2 hores...
Ah. I vas a la cua cada vegada.
I va el tio que es fa
molt
més.
Això també és la cultura de la corrupció, que un altre dia en podem parlar també.
De la pilleria.
De la pilleria.
Clar, però posa un britànic en aquell mateix restaurant. Moren. I cobriment.
Per cert, del 677-3877-19 podeu anar dient la vostra. Anirem llegint els vostres missatges. Què diuen, Fran? Ha rebentat, no?
Bueno, d'entrada dir que poden optar a guanyar un lot de productes de Mel Alemany.
Ah, per favor, és
això,
veritat.
Això és fantàstic. I ha rebentat el WhatsApp, efectivament. D'entrada dir que el Ramon sempre arriba també 10-15 minuts abans a la feina, però hi ha un bif aquí que li tira a la seva dona, que diu, la meva dona no pot arribar mai a l'hora i normalment l'he d'enganyar dient-li l'hora que hem d'arribar i li dic 30 minuts abans.
Oh, això jo ho faig molt,
Això és una pràctica molt bona, també.
Jo això ho faig molt amb les amigues.
Hi ha molts dies
que els hi passa. Com es diu, Ramon?
El Ramon, la mata de Pere.
Ramon, t'he dit una cosa. Primer, ho has dit per la ràdio.
Sí, no passa res, no passa res.
I segon, Ramon, ves canviant. És a dir, un dia l'has d'enganyar 30 minuts, l'altre li dius 10, l'altre... Perquè si no, si et pilla la pauta...
Tu també ho has dit per la ràdio.
Bueno, clar, però no dic el quan al marge. Jo amb les amigues, n'hi ha dues... que les altres dues, sí, sí, les enganyem sistemàticament. Hem quedat a tal hora, i mai no saben si les hem enganyat d'una hora, de mitja hora, per tant, no es poden allunyar massa, perquè hi ha dies que poden quedar fatal.
A mi saps què em passa? Que de vegades hi ha certes persones que m'agrada esperar-les.
Epa.
Que m'agrada que arribin tard.
Sí, sí, sí. Giragonses.
Tu has d'anar a teràpia, David.
M'agrada aquí esperar a la parada de la Vila Olímpica, que l'he citat ja dues vegades, perquè la teva imaginació comença a volar, penses en com anirà la trobada. Sí, m'agrada molt.
Quedeu amb el David, que no s'enfada.
La gent pensa que és un pervertit.
Exacte, no quadra. Colla, escolta'm una cosa. La base de tot això és que entenen la impuntualitat com una falta de respecte o com que ets una persona de no fiar? És a dir, quines connotacions van associades a la falta de puntualitat?
Molt negatives. Les dues que has dit, segur. És a dir, una persona que arriba impuntual és mal vista i mal considerada en tots els aspectes de la vida. Però hi ha excepcions, com aquesta, són molt polite, molt educats. Mm-hmm. Si tu vas a una festa, aquí no has d'arribar del tot puntual. Ah. Si et diuen a les 5, has d'arribar a les 5 i 5. Perquè arribar... No és broma, 5 i 5, eh? Sí, és així, sí, eh?
5 i 5, i ja diuen...
A les 5 és una mica maleducat, ets poc delicat, no? Ets poc atent. Però sí, arribar a ser impuntual al Regne Unit té molt males connotacions.
Això
sí
que diu la colla, des de l'etiqueta, que un dia vàrem parlar amb la Isabel Lleuger, ens deia que quan ens citen a les 5, per exemple... No has d'arribar mai a les 5. Mm. Només has de deixar 5 minuts primer per no apretar l'anfitrió. És a dir, fins i tot, colla, aquesta impuntualitat és impuntualitat buscada que no deixa de ser puntualitat.
Sí, sí, t'has d'esperar fora. Si arribes a l'hora, t'esperes una mica lluny i llavors entres i...
A dos carrers, no?
Sí,
és el codi social i tothom el té clar. Clar. El té clar, qui el respecta i qui se'l salta. A no ser que siguis d'un altre país. I llavors no ho entenguis. Però això ho sap tothom.
Que ara ho deia la colla. Clar, com que Londres és molt multicultural, m'imagino que aquestes barreres s'han flexibilitzat. A nivell de generacions, observes o has observat diferències durant la teva estada allà?
Jo crec que no. Potser la gent més adulta, no?, amb una edat més avançada, són més estrictes que els joves. Però aquesta puntualitat està ben bé a la genètica. Mm. És possible que també amb els anys assumeixes responsabilitats. Jo ara sóc més puntual que quan era jove, no? Llavors suposo que ho extremes una mica més amb l'edat. Però ells ho tenen incorporadíssim. A veure, el Willy Fogg de la Volta al Món en 80 dies, de quina nacionalitat era?
Mm. Britànica.
Sí, sí. I quin era el lema? I quin era el lema per poder donar la volta al món.
80 dies són, en 80 dies.
Exacte, sí, sí. I els imprevistos no existeixen, tu has d'arribar sempre puntual.
I va arribar home, amb les campanades, eh? Va arribar amb les campanades.
A la sèrie de dibuixos, ara estava pensant que el millor amic d'en Willy Fogg...
Rigodon.
Rigodon portava sempre un rellotge.
Sí, clar.
I anava mesurant el temps. Ai, colla Ballester, com ens agrada parlar amb tu sempre. Escolta'm, tot bé, a Tarragona quina concepció teniu de la puntualitat?
Mira, les rodalies no m'ho preguntis, perquè fa 15 dies que fem guàrdies a les estacions.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. La colla Ballester, la delegada de Catalunya Ràdio a les comarques de Tarragona, amiga de la solució des del 21 fins al 25, corresponsal de Catalunya Ràdio, TV3 i el Regne Unit. Avui hem parlat amb ella d'aquesta puntualitat britànica que té tota la raó de ser aquesta expressió. Gràcies, colla, una abraçada.
A vosaltres.
Fins ara, bonica. Va, fem una pausa. La tornada, més missatges, parlem més de l'Àfrica. I anirem a Mèxic, perquè tenim allà... Espera, el saludo. Va, Carlos, bon dia.
Bon dia.
Com estàs, Carlos?
Carlos de Molins, que l'altre dia vaig parlar de les paraules de muntanya. Què anava a dir? A Mèxic hi ha la paraula ahora,
sí?
Jo he estat allà moltes vegades. Ahora vol dir 5 o 6 hores.
Epa, ara en parlem. Anem a la publi i a la tornada m'ho expliques. Fins ara.
La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
Passen 5 minutets de 2:15 del migdia. Avui estem parlant de ser puntuals o ser impuntuals. I sabeu on heu de ser molt puntuals? El Dia Mundial de la Ràdio. Perquè divendres és el Dia Mundial de la Ràdio i a partir de les 8 del matí comença una programació especial. Dos minibusos, un amb en Ricard Ostrell, l'altre amb en Francesc Garriga, que sortiran un cap al nord i l'altre cap al sud. I recorrerem Catalunya dins dels busos i sentireu diferents col·laboradors, diferents convidats. Per exemple, una servidora de vostès agafaré el bus del nord. Estarem l'Ostrell a Girona, al Centre Cultural de la Mercè. I serem a partir de les 10 del matí, eh? Apunteu. Jo vaig amb el bus del nord. Amb l'Ostrell, a Girona, al Centre Cultural de la Mercè. També hi haurà en Jordi Costa, en Peyo, en Xuri, en Solà... Si voleu venir, és tan fàcil com que aneu directament al Centre Cultural de la Mercè i us hi asseieu. No cal que us registreu a cap mena de web. Per tant, aquest any, més fàcil impossible, el Dia Mundial de la Ràdio, el dia 13 de febrer, divendres, a partir de les 8 del matí, aquesta programació especial, en concret la del matí, a partir de les 10 a Girona, serem al Centre Cultural de la Mercè. Però a Tarragona, a partir de les 12, hi haurà en Garriga amb l'Escapa, amb la Romagosa i amb la gent del que no surti. Ells seran a Tarragona i traca final a Manresa, al Museu de l'Aigua i del Tèxtil. Allà farem final de festa. Vols venir? Doncs no cal que t'inscriguis enlloc. Divendres, Dia Mundial de la Ràdio. Dia Mundial de la Ràdio, tots puntuals a partir d'allà. A veure, estàvem parlant amb en Carlos. Carlos, ets aquí encara, eh?
Soc aquí.
A veure, tu ets de Molins, però has viscut a Mèxic, i ens deies això, ara són 3-4 hores de marge.
Primera tinc que dir, jo soc un malalt de la puntualitat.
D'acord. Disclaimer fet.
Quan quedes amb una persona a Mèxic, sí, i et diu, ara vengo, pot ser 4, 5, 6 hores o 7.
Hòstia, 7?
Quan et diuen ahorita vengo...
Sí.
Però si 7 és migdia, quasi.
A veure, ahorita què és? Ahorita és mitja hora?
Ahorita vengo és d'una a dues hores.
D'acord.
I ahoritita vengo...
No m'ho crec.
No, s'ho inventa.
No, és veritat. No m'invento res, eh? És ahora, ahorita i ahoritita.
I ahoritita quan és? De marge? Mitja hora?
Un quart d'hora, 10 minuts, una cosa així.
Ai, per favor,
però
em pixo.
Però això és
meravellós.
És segur perquè he estat allà, eh?
Clar, però la vegada... O sigui, abans de que tu no pilles la pausa, abans de pillar la pauta, m'imagino que pringues moltes vegades, no? Quan et diuen ahora vengo i tu a casa, no? Florinta.
No, és que no pots fer cas. Ara vengo allà, no pots fer cas. 4, 5 hores, 6...
Em sembla meravellós.
Ahorita, escolta, si no, un mexicà que ho digui...
No,
és que, perdona, sí. No, és que...
Ara són 5 hores, 5, 6, 7...
Aquest programa...
Espera, Carlos, que al WhatsApp ens diuen coses.
Estem fent fact-checking en directe i la Lorena, que és de Mèxic, diu, soc nascuda a Mèxic, i exactament és així. Visc a Mèxic, dono fet d'això que ha explicat, és així.
Mare de Déu.
Un oient de Mèxic.
Carlos, gràcies per trucar-nos. Una abraçada, bonic. amic.
Que vagi bé, senyores.
Adéu, senyor. Adéu, adéu.
A Nicaragua, les hores de les classes, en aquest cas era màster, s'hi posava a les 3, no me'n recordo, jo tenia classe a les 3, o no sé si a les 3 o a les 4, una hora i mitja sense que vinguessin alumnes. Jo em pensava que m'havia equivocat, i va arribar un i que passejava, i era perquè venia de lluny, i s'havia combinat, i em va dir, no, tranquil·la, tranquil·la. I una hora i mitja tard, cap a dues hores
vam començar. Ara em fa pensar, me'n vaig als països de l'Àfrica, de nou, a Xavi. Clar, com funciona un país amb aquesta laxitud d'horaris? És a dir, funciona bé, però més a poc?
Depèn, de nou, perquè, per exemple, a Sud-àfrica hi ha una puntualitat. També es veu als països que van ser britànics, tenen una relació amb la puntualitat diferent, però que tot va derivat de la infraestructura.
D'acord.
És a dir, si l'autobús només surt quan està ple, tampoc pots ajustar-ho tant. És difícil. Els nens, per exemple, a Kènia, hi ha molts a la part de l'est que van corrents al col·le, aquests, per exemple, arriben molt, molt puntuals. La puntualitat allà és molt fàcil, perquè els nens aprenen que, vale, d'aquí a allà, corrent, trigo 30 minuts, doncs i tiro. Llavors, això sí que ho veus molt, molt, molt habitualment. I això que han dit ara de l'Aurita m'ha recordat molt a molts països africans, sobretot del nord, l'inxalà final.
Inxalà
vol dir, si Déu vol dir que descartis que el dia següent hi serà. O sigui, si et diu demà farem això, inxalà,
no ho farem.
No ho farem. O sigui, demà vindràs a les 8? Sí, a les 8 inxalà, vol dir que vindrà a les 11 o...
Quan li vagi bé, perquè és Déu, el ritme de vida. És
però em sembla molt bo que com a occidental, m'imagino que al principi tu devies pillar un munt, de dir...
Moltíssim, jo em desesperava.
Clar, de dir, diuen demà, val, demà.
O sigui, jo recordo, mira, una de les primeres escenes que jo tinc a l'Àfrica és intentar arribar amb una barca fins a Tombuctú i em sortia el vol de tornada en 3 dies. Jo vaig anar al noi de la barca i li dic, escolta, quan trigo a arribar? És que tinc el vol aquest en 3 dies. I diu, no, el preocupis, en 2 dies arribem. Vale, perfecte. Vam trigar 12 dies.
Oh, o sigui,
era materialment impossible.
I per què t'ho va dir això?
Perquè hi ha un concepte a l'Àfrica que jo l'anomeno optimisme kamikaze.
Val.
Nosaltres som optimistes amb el temps per la raó. És a dir, si jo et dic, tu d'aquí a Francesc Macià, creus que pots estar en 5 minuts? Sí. Sí. Hi ha una raó que et diu, sí, més o menys calcules. A plaça Catalunya, en una hora, més o menys calcules.
D'acord.
Perquè és la raó la que et dirigeix.
Sí.
Però si jo allà, és com... Tu vols que jo digui que en 10 minuts estic...
Et complaença.
I llavors, aquell senyor, aquell capità de vaixell, va notar, va percebre que jo necessitava i va dir, et compleix. I escolta, en 2 dies, què necessites? Un i mig? Doncs un i mig. Clar, 12 dies després, el meu vol ja havia sortit.
També interessant, perquè connecta...
També són possibilistes, eh? És a dir, és la idea de que sí, clar, és possible, una altra cosa és que passi, que és l'inxalà, entens? Fan això, és aquest, el seu temps de vida té a veure amb el temps més natural, amb el que passa, saps? Una vegada no intentes controlar-ho. Nosaltres què hem fet en el nostre món? Ordenar-lo per controlar-lo, que no controlem res, ja ho hem vist aquests dies.
Perquè el nostre cervell és amant de les certeses, que sempre ho dic. Per tant, ho intentem, però...
És creure en impossibles, que és una cosa molt bonica, també, en realitat.
És que, a veure, els impuntuals també tenim una cosa, que és que som molt optimistes. Mm-hmm. Perquè hi ha moments que jo em penso, jo dic, però què estaves pensant, Elisenda, que trencaries la barrera espai-temps? Vull dir, si són menys 5 i encara no has sortit de casa, no arribaràs en punt. Però jo ho crec.
Però també et trauré un altre tema, ara, que és que una persona que arriba abans de l'hora tampoc és puntual. I llavors, en alguns aspectes i en alguns moments, per mi és pitjor un impuntual a la baixa que un impuntual a l'alta.
Per què és pitjor?
Home, perquè si tu, per exemple, fas un sopar a casa teva, què prefereixes? Que un convidat, posats a arribar tard, arrivi una hora després o una hora abans?
Home, després.
Una hora després.
Després.
Per tant, moltes vegades està més mal vist un impuntual a la baixa que a l'alta.
Després hi ha una altra variable, que és que les persones que són impuntuals a l'alta... Mira l'Albert com en coneix i sap que aquí n'hi ha un drama. És a dir, hi ha gent... A mi això m'ha passat. Amb una persona.
Amb quina
Moltes
persona?
Vegades, amb una ex-clienta. Quedàvem a les 9 per agafar un AVE i ella es presentava a 9:15. Jo arribava a les 9:02, coneguent-la, ajustant molt el meu retard, 2 minuts, i em fotia bronca. És que porto mitja hora esperant. I jo li deia, doncs no vinguis abans.
Clar.
I d'allà no l'ha tret. També és veritat que hi havia una relació de poder, clienta amb persona contractada, però dius, però per què m'estàs fotent bronca? Perquè tu arribes abans mitja hora. No us ha passat això de trobar-ho? Sí. És que fa mitja hora que espero. No vinguis abans.
Jo també te'n diré una altra. Te'n diré una altra, i que no treguin aquesta música.
Posa-la, Albert, posa-la.
Jo ho diré clarament. Molts impuntuals, no sé si tu ets dins d'aquest grup, són uns penques.
No, clar que sí. No soc dins d'aquest grup.
Per què? Això és una altra cosa.
Us diré una cosa, perquè un impuntual, hosti tu, de sobte, en un moment decisiu, és puntual.
Ah, això sí que farà.
En moments decisius de la vida, llavors sí.
Mira, saps com es cura moltes vegades? Tenint una criatura. Perquè les criatures et fan anar tan malament de temps que surts de casa 7 hores d'abans, perquè si no es caga, si no es pixa, si no té gana, si no et vomita, en un trajecte de 10 minuts t'ho fa tot. Per tant, jo ara arribo més puntual que mai a la vida. M'han curat. Cristina, quan ella ha dit els impuntuals són uns penques, tu has dit no, no té res a veure.
Depèn, és que depèn. Hi ha gent que es penca i que es penca per tot, d'acord? Hi ha gent que la gestió del temps la fa diferent, entesos? I això té a veure amb bona part del que tu deies, té a veure el que jo us deia abans de com apretat tens el dia i també de qui depens. Escolteu-me, jo només faig que dir que sóc del Vallès Oriental. Això de la Renfe, que ara per vosaltres sembla que sigui un desgavell, és tota la vida.
No, no, sempre.
L'únic que hi ha diferent potser són els llavissaments. La resta és el mateix de tota la vida.
Et comprenc. Molins de Rei, R4. Endavant, pots continuar.
Doncs, independentment d'això, sí que és cert que hi ha gent que ho fa per fatxanderia. Pot haver-hi algú. Entesos? Allò de dir, pues ara m'hauran d'esperar. Hi ha gent que es pensa que és més important si els altres els esperen.
Però en general la gent impuntual es posa molt nerviosa arribant tard,
eh? Perquè què vol dir? Que senzillament gestiona malament el temps. És el que deia l'Elisenda. Si a mi em sembla que arribaré i llavors tot d'una fas el càlcul racional que tu deies i no dona. És una mala gestió del temps. Que a més també té a veure amb responsabilitats i amb com d'apretat tens la setmana, el dia i la teva vida. Perquè no, normalment hi ha gent que sí que és impuntual sempre, però hi ha gent que és impuntual en determinades circumstàncies o no. No has arribat mai a la ràdio tard, que
mai.
No? Perquè saps la responsabilitat que tens amb el programa.
Perquè arribo molt abans, perquè si no... Jo matí ja hi soc, si no...
No
ja...
he dit res, doncs no
ja parlaríem. A veure, el 677-38-77-19, què ens diu en Fran?
A veure, que no es passi com el Josep Manel, que s'han recordat que fa 40 anys el van fer fora de la feina, ell treballava de cambrer, per haver arribat 5 minuts tard.
Ui, ostres! Sí, això és una excusa, també.
Tant, sí.
Si no és un all, és una ceba.
Li hem fet venir aquest record.
Ai,
el David fa formacions a la feina i diu que ell les comença a l'hora que toquen i qui no hagi arribat, doncs
se
les perd.
Vull dir
que ell ja ho té avisat i la gent que va arribar doncs es va incorporant de mica en mica. Mira, la Núria és infermera, va anar aquesta tardor al Txad, és un país que, si no em corregeix el Xavi, està entre Nigèria i el Sudan, diria, per fer feina en un hospital per una fundació oftalmològica. Va anar a operar cacterates i diu a les 7 del matí la sala d'espera estava tota plena, sense cita prèvia, i per ordre d'arribada anaven citant a tots els pacients. A les 7 del vespre es va tancar i si queda algú per visitar tornem l'endemà. Ningú protesta, ostres, tothom amable i pacient, simplement les hores passen, com diu el Xavier, badant tot el dia a la sala d'espera.
Per tant, és el que deia la Cristina, no? És un construct, és a dir, ningú es queixa tampoc.
Bueno, t'acostumes, en alguns jocs és forma part de la vida. De
fet, és resiliència, jo, no és sí, al final, bonisme. No,
jo crec que ens acostumaríem també.
I socialització. Aprens com és. Tu quan vius en un lloc, aprens per observar quines coses són normals i quines no. I es normalitzen aquestes coses, per això no protesta la gent.
De fet, en molts països, quan tu comences a insistir quan trigarem a arribar, posen cara d'estranyesa, dient...
Què vol
depèn
dir
del que passi.
Què li passi?
Depèn de si hi ha un forat a la carretera, si hi ha un camió que s'ha girat al mig de la... Si hi ha un tronc que ha caigut, si plou molt... O sigui, no depèn de mi que m'estàs preguntant. Llavors, si en alguns països, Sudan del Sud, Congo, on les carreteres són molt complicades i si plou encara més, hi ha una incomprensió total. O sigui, si ens estiguessin escoltant, dirien, però jo què sé, o sigui, com vols que sàpiga quan trigarem d'aquí a allà si no sé tot el que està per passar?
Que és que en realitat té molt de sentit. Clar, veient les infraestructures.
És molt més sa.
És molt més de sentit.
Nosaltres tenim un estrès, diríem, per culpa del rellotge, importantíssim.
Però això em recorda una mica, vam fer un tema que era la vida al mar, i jo vaig preguntar una cosa també, molt típic de persona que agafa cotxe o transport públic, quan funciona. Vaig dir, quan es triga a arribar d'aquí a Roses? I em van dir, depèn del mar, depèn del vaixell, depèn de les persones que vagin a sobre, depèn de la quilla, depèn de moltes coses.
A la muntanya també. Un altre amic que havia de venir a fer una cosa de fusteria a casa, dic, quan vindràs? depèn si neva o no, depèn si puc treure el cotxe o no, bueno, ja t'avisaré. Són... I penses, ostres, és veritat, clar, depèn.
Són els famosos imponderables. Clar. Però clar, vol dir que la puntualitat no depèn d'un mateix, cosa que a mi em mortifica bastant, però clar, és el que dèiem abans, en dies decisius de la nostra vida, llavors fas un càlcul diferent del temps.
Per aquí vas molt abans.
Clar.
Bueno, sí, jo haig de dir que per dia decisiu, jo segurament l'exemple de més impuntualitat que he viscut a la meva vida és en una boda, que és un dia bastant...
Un casament? Decisiu. Això a quin país?
A Catalunya. A més, jo era el padrí, es diu, no?, que havia d'anar a buscar la núvia i tal, i tothom entra a l'església perquè jo havia d'anar, res, a 2 minuts a buscar la nòvia i portar-la. Quan jo arribo, no hi havia ningú vestit. Ni la nòvia tenia el vestit, ni la seva família... I clar, jo truco al nòvio, que era molt amic meu, li dic, escolta, que treu a la gent de l'església que això
no
triga,
va, eh?
Que això no arriba.
4 hores.
Oh! El pollastre!
Perdona.
Ostres!
El pollastre aquell.
I clar, jo allà no sabia on ficar-me, perquè ja jo llegint el poema ràpid, dient, bueno, guanyem 3 segons i mig.
Pobret,
és una cosa. Sí, no coneixeràs un tal Lluís, perquè diu, recordo que una amiga meva va arribar 3 hores tard al seu propi casament.
Mare,
i va entrar per la porta de l'església, cofoia, somrient i saludant a tothom.
Mireu, això seria impossible al Japó. Volem parlar del Japó i ho farem amb en Jonathan López Vera, que ell és doctor en història japonesa i professor a la Universitat Pompeu Fabra. Jonathan, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Ens estava sentint, no, ara, totes les nostres cabòries?
Sí, estava sentint totes les imponderables i aquestes coses.
Al Japó, clar, encara que hi hagi imponderables, també és veritat que les infraestructures al Japó és una passada. La puntualitat entenc que es considera una mostra de respecte cap als altres, oi?
Sí, absolutament. O sigui, al Japó hi ha moltes coses que es fan o es deixen de fer pensant una mica en la col·lectivitat, no?, en el grup. I aquesta és una d'elles. I si tu fas esperar algú 10 minuts, doncs és una falta de respecte perquè estàs considerant una mica com que el teu temps és més valuós que no el de l'altra persona que l'estàs fent esperar, no? I llavors és una cosa que no es fa. I en part pels imponderables que hi pugui haver, allà el costum és arribar sempre 10 minuts, 15 minuts abans. Llavors
abans.
Sempre tens aquell marge, ja diguéssim, per si surt algun imponderable, doncs tens aquell marge per no arribar tard.
Jonathan, els trens japonesos són considerats els més puntuals del món, oi?
Sí, correcte. I parlem tant dels trens, diguéssim, rodalies, no?, que sé que és una paraula que ara està una mica maleïda, bueno, ara, sempre, com els trens, el tren bala, el Shinkansen, diguéssim, l'AVE d'ells, també.
Sí. Ho dic perquè l'any 2017 la companyia ferroviària, a veure si ho dic bé, Tsukuba Express, va demanar disculpes oficialment perquè un tren va sortir 20 segons tard abans de l'hora prevista. Estem parlant d'aquests nivells de puntualitat?
Sí, crec que el Shinkansen, crec que el tren bala, crec que acostuma a tenir una mitjana anual d'uns 50 segons d'endarreriment. Mitjana o crec que com a màxim. És una cosa així. Llavors, sí, realment és una cosa a la que aquí no estem acostumats. Potser el tema rodalies ja és una altra pel·lícula, no? Però, en general, la puntualitat, potser no estem acostumats a aquests nivells, però realment, quan estàs allà i vius allà, et fa les coses molt fàcils i també t'ajuda a tu a ser puntual, pel que dèiem, no? Perquè si jo sé que almenys el tren no serà un imponderable, i com això tot, doncs, bueno, ajuda que tu també compleixis amb l'horari que has pactat.
Hi ha diferències, abans hi preguntava la Colla al respecte al cas del Regne Unit, hi ha diferències entre la puntualitat social i la puntualitat laboral? És a dir, també són tan puntuals amb les seves relacions personals directes?
També ho són, encara que en la puntualitat, diguéssim, informal, no?, amb amics i tal, doncs en cas que hi hagi un imponderable, diguéssim que no te la jugues tant i és molt més. També es fa el mateix, eh? Si tu veus que al Japó has d'arribar tard, el que has de fer és avisar, trucar i dir 3 coses. Dir que arribes tard i per què, i dir a quina hora arribaràs o a quina hora creus que arribaràs i disculpar-te 150 milions de vegades. I l'única diferència potser és que jo d'arribar un quart d'hora abans, si és que jo vaig a casa teva, per exemple, cosa que també és rara al Japó, anar de visita a casa de ningú, però llavors també seria lleig que arribés massa abans, perquè t'estic ficant a tu pressió, a lo millor no tens encara la casa preparada, etc. Llavors allà sí que he d'arribar alhora. En canvi, en una empresa, en una reunió, en coses de business, diguéssim, lo habitual és arribar 10 minuts, 15 minuts tard. Així, en el moment que arriba l'hora, ja podem començar la reunió, ja podem començar a treballar. Perquè ja hem deixat tot preparat el que havíem de fer i també demostra que tu tens un interès.
D'acord, 10 o 15 minuts abans. D'acord.
Clar, si algú vol fer negocis al Japó, una de les coses que ha de fer, a part de fer-se targetes de visita, que aquí jo no les utilitzem, però ja sí, és, sobretot, no arribar tard en una cita, en una reunió, perquè està parlant de cara a ells, està parlant de tu i no està parlant bé. És com confiaré en aquesta persona si ni tan sols ha pogut arribar a l'hora que havíem dit, no?
Em sembla superinteressant. T'anava a preguntar, marxar, és a dir, ells fan les hores que facin a la feina, marxar tard també està mal vist?
Marxar més tard?
Sí.
Ja no es fa tant com abans, però el Japó és un país famós per la puntualitat a l'arribar però no al sortir.
Ah,
i a la feina sí que és bastant habitual.
La vida. La vida.
Sí. Cada cop menys, cada cop fan menys hores extres i tal, però abans sí que se'n feien moltes i sobretot també hores extres socials, és a dir, era molt acostumat en les oficines doncs, després anar a fer com una copa, no? Anar a prendre alguna cosa amb els companys de feina, que al cap i a la fi continua sent feina, no? Perquè tu no te'n vas a casa teva amb la família, sinó que segueixes allà. Però això ja s'està perdent i cada cop es fan menys hores extres, encara que és un país que encara té fama, no? Perquè la fama al final la fas
i
no te la treus a sobre, té fama encara de ser un país on es fan moltíssimes, però si mirem dades oficials i tal, no en fan tantes.
Jonathan López Vera, doctor en història japonesa i professor de la UPF, un honor tenir-te. Ja farem més temes del Japó per tenir-te aquí presencial. Una abraçada, bonic.
Perfecte, abraçada.
Fins ara, Jonathan. Adéu.
A Alemanya sí que si estàs més hores a la feina del que toca, consideren que ets, o consideraven...
Improductiu, no?
Que no saps prou, que no t'espaviles, perquè està super mal vist.
De seguida llegim els vostres últims missatges. Xavi, deies, perdona.
Jo m'ha fet recordar això ara, escolta, el Japó, el concepte de seat warmers.
Ara me l'expliques, anem a la publi. I m'explica el concepte de seat warmers.
La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
3 minutets i seran les 2 del migdia. Avui parlem de puntualitat i impuntualitat a la ràdio. Sabeu que som puntuals a l'hora de començar i a l'hora d'acabar, especialment en aquesta casa. Nosaltres acabarem a les 2 en punt. Us deixarem amb l'informatiu després del Catalunya migdia amb l'Òscar Fernández. Però abans hem dit... L'Aldecoa me l'ha deixat votant. Seat warmers, en anglès seria com escalfacadires.
Escalfacadires, escalfassallents.
Què són?
Això jo m'ho vaig trobar a Uganda, no només des d'Uganda. Havíem quedat que els busos, els autobusos, les furgonetes públiques surten quan estan en plens.
Quan estan plens, no, sota un horari, per si algú s'acaba d'enganxar a la ràdio.
Llavors...
Allà surten segons la lògica de per què he d'engegar l'autobús si està buit. Quan estigui ple, anirem.
Llavors, tu quan arribes i vols anar a un lloc, que vas, mires a veure quin és l'autobús que està més ple i
t'hi poses.
Doncs hi ha gent a la que paguen, cobra, per escalfar la cadira i fer semblar que aquell autobús està molt ple i llavors més gent s'apropa i llavors, quan queden 2 minuts i se'n van.
No!
Vaig a comprar una cosa, se'n van i tu te n'adones que, hòstia, encara queden 4 cadires. Aquests són seat warmers.
Són molt murris, eh? Entre això i el tema dels restaurants.
Però clar, això es dona perquè hi ha una coexistència entre dos models, és a dir, el model de, en aquest cas, Uganda, amb un model més occidental de necessitat de apremir el temps, no?
Clar, no, hi ha gent que necessita anar ràpid i jo, sent un blanc que té sempre presa allà, dic, ostres, doncs em poso aquí i vaig veure que de sobte, dic, però només queda un seient, vinga, va, i de sobte dos o tres se'n van i aquests em van explicar, no, aquests són seat warmers i allà vaig aprendre.
Avui hem parlat de puntualitat amb en Xavi Aldecoa, especialista en els països africans, el podeu sentir cada dissabte a la solució, al suplement amb en Roger Escapa. Gràcies, Xavi.
A vosaltres.
Ja farem més temes amb en Xavi també. La Cristina Sánchez Miret, sociòloga de capçalera, col·laboradora de La Solució. Moltes gràcies, Cristina.
Un plaer.
Ens sentim la setmana que ve. Ja veuràs, t'entapant amb una altra cosa.
Ah, molt bé,
perfecte. David Balaguer, fins dimecres, estimat, i arriba amb calma dimecres, que hem quedat per fer un cafè a les 12.
Correcte.
Pagues tu.
I aquest no me'l salto,
Així m'agrada.
I arriba puntual, Elisandra.
Però ja ho intentarem, això no t'ho puc assegurar. Fran Domènech, qui s'emporta les nostres mels a Alemany?
Doncs mira, s'emporta el Carles, que diu, l'avi deia, fes perdre la paciència, els diners o fins i tot les claus, però mai facis perdre el temps.
Està molt bé. I si no, si la gent us arriba tard, feu una cosa que fa servidora de vostès. Tot el que consumiu, si heu quedat a les 7 i arriben a 2:15, tot el que consumiu, que ho pagui l'altre. Oi que consideres que el meu temps val menys? Doncs mira, les birres me les pagues tu. Va, tot això, nosaltres posem punt i final a La Solució. Tornem demà amb la Núria Casas i parlant de celiaquia. Fins que se'ns acabin les respostes. Cada dia a la 1, nosaltres buscarem La Solució.